Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Són les 12 i un minut. Bon dia, us informa Júlia Julbe. El debat d'investidura de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats serà aquest dimecres i dijous. Ho acaba d'anunciar la presidenta del Congrés, Francina Armengol, en una compareixença de premsa ara fa uns minuts, on ha donat més detalls sobre les dues sessions.
El debate empezará con la intervención del candidato a la presidencia del gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, a las 12 horas de la mañana y después se irá desarrollando, como ustedes saben, de mayor a menor durante los días del miércoles y jueves y las votaciones previstas para el mismo jueves.
Un debat que arriba després que el PSOE hagi tancat acords els darrers dies amb Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNB, el BNG i també Coalició Canària, i en un context també marcat per les manifestacions arreu de l'Estat contra la llei d'amnistia. I precisament sobre aquesta qüestió, els comuns confien que la llei pugui registrar-se abans que hi hagi la investidura, tot i que no ho poden donar per fer. Tots els grups parlamentaris que han de donar suport a Pedro Sánchez ja coneixen el contingut del text i ara només falta que hi donin el vistiplau definitiu. El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, assegura que la investidura podrà tirar endavant encara que finalment la norma s'acabi registrant més tard.
Nosaltres hem dit que treballem perquè estigui registrada abans de la investidura, però repeteixo, no ens toca a nosaltres anunciar quan es farà la presentació d'aquesta llei d'investidura, sinó que li correspon als grups parlamentaris fer-ho.
Mena també treu importància a les veus del món judicial que s'han pronunciat en contra de la llei. Diu que n'hi ha d'altres que sí que creuen que pot ser constitucional, com el catedràtic Javier Pérez Royo, l'exlletrat del Tribunal Constitucional Joaquín Urias. I més qüestions polítiques. Mirada internacional, al Regne Unit, l'exprimer ministre David Cameron ocuparà el Ministeri d'Exteriors. El fitxatge de l'exlíder conservador arriba després de la destitució de la ministra d'Interior, Suella Braverman, per acusar els manifestants pro-Palestina de donar suport al terrorisme islamista. Cameron ocuparà la cartera d'Exteriors, com dèiem, després de deixar el govern britànic fa 7 anys. El càrrec l'ocupava fins ara James Cleverly, que assumirà el Ministeri de l'Interior després, com dèiem, de la decisió de Sunak de destituir la fins ara ministra de l'Interior del govern aquest mateix matí. Cameron, recordem-ho, va dimitir com a primer ministre britànic el 2016 quan el Brexit es va imposar en el referèndum que ell mateix havia convocat. Així doncs, els conservadors incorporen un perfil més europeista per la cartera d'Exteriors del Regne Unit. Les 12 i 4 minuts, moment per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
D'aquí uns segons es confirmarà la nova victòria, en aquest cas de la selecció espanyola SOS-17, en el segon partit de la fase de grups del Mundial contra Mali. Un gol de Juan Hernández al minut 62 dona de moment els 3 punts al conjunt espanyol, que seria líder del grup B, i això que ja ha posat ganes l'equip africà, amb 2 gols anul·lats i amb un home menys per l'expulsió de Dumbia, la promesa de Mali, per agressió. Canadà i Uzbekistan amb 0 punts completen el grup d'Espanya. En tenis ja s'escalfa a Turí Carlos Alcaraz, que aquest migdia debuta a les finals de l'ATP, ho farà contra l'alemany Zverev, però sense la possibilitat d'acabar l'any com a número 1. Ahir Djokovic es va embutxacar la posició preferencial, guanyant amb molt de patiment a Holger Rune amb un 7-6, 6-7, 6-3. El partit d'Alcaraz comença a 2:45 de la tarda. I en motor, en marxa una investigació sobre Enzo De Ligny, el pilot del programa de joves de l'escuderia Red Bull, per una maniobra que ha fet aquest cap de setmana a la cursa de la F4 espanyola disputada al circuit de Barcelona-Catalunya. De Ligny va fer fora de la pista un altre pilot, va ignorar la sanció imposada i tampoc va fer cas de la bandera negra que el desqualificava. Va creuar la línia de meta segon, una posició que perdrà, i ha obert un gran debat al món del motorsport.
Moltes gràcies, Pol. I abans de marxar, acabem de saber que a Barcelona l'Ajuntament instal·larà una trentena de senyals viaris nous per als usuaris de bicicleta i patineta. Es tracta d'un senyal que obliga a baixar del vehicle i a seguir l'itinerari a peu. Aquest nou senyal es posarà en espais on ja existeix la prohibició de passar-hi en bicicleta o patinet, i es vol reforçar la indicació per mantenir la convivència entre vianants i usuaris d'aquests vehicles. El senyal no prohibeix el pas ni obliga a buscar un recorregut alternatiu, però sí que diu que s'ha de baixar de la bicicleta o del patinet. De moment se'n col·locaran 7, repartits pels districtes de Sant Andreu, Nou Barris i Les Corts, i abans de finals d'aquest any s'acabaran instal·lant la vintena restant a altres punts de la ciutat. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora, serà a la una del migdia. Mentrestant, us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Radio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovit Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. La caravana, amb Joan Trias. Assumptes interns amb la doctora en Criminologia i Psicologia, Rosa Vins.
Doncs la doctora en Criminologia i Psicologia, Rosa Vinyes, que ja ens acompanya una setmana més en aquest Assumptes Interns de la caravana de Ràdio Estel. Doctora Vinyes, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui portem un d'aquells casos que... Toca de prop, eh? Toca de prop perquè va ser, a més, molt mediàtic. Abans de tot plegat, Núria Ros, com sempre, bon dia de nou.
Bon dia.
Posa'ns en antecedents, va.
Pocs casos han acabat sent tan mediàtics com el de l'assassinat de Diana Kerr. La Diana era una noia de Madrid que va anar a estiuejar a Galícia amb la seva família. Va anar a les festes del poble de Pobre el 22 d'agost del 2016, però va desaparèixer quan estava tornant a casa seva. Avui parlarem del seu assassinat i del perfil d'aquells que maten per gratificació sexual.
Gràcies, Núria. Fins ara. Un cas d'aquells, deia, doctora, que va estremir a tot un país.
És que aquests casos realment fan por. Fan por... I fins quan no són mediàtics també fan por.
I tant, i tant. I segur que hi ha molts més casos dels que són mediàtics.
Efectivament.
Aquesta vegada, però, va ser un cas mediàtic. Si li sembla bé, doctora, ens remuntem al 22 d'agost del 2016.
Exacte. Pues, com ha dit la Núria, aquella nit estava tornant la Diana Kerr de les festes del poble, i a les 2 de la matinada, cap a les 2:30 més o menys, va enviar un missatge a una amiga seva comentant que estava tornant a casa, però mai ho va fer. El que se sap és que uns 20 minuts després aproximadament es va perdre la senyal del seu mòbil,
però més enllà d'aquella localitat, amb la ria de Tarragona, a sota d'un pont. Això és el que es va saber després. Però el que va passar és que aquella nit la mare de la Diana Kerr va veure que la seva filla no va tornar i immediatament va trucar a la policia. I el dia següent ja es va considerar que no era una desaparició corrent. Generalment, quan tenim joves, adolescents, el més probable, quan no tornen, és que hagin fugit de casa.
Sí.
La incidència de l'assassinat en aquest cas no és tan alta com la majoria de joves que poden fugir. No obstant, en aquest cas, la Diana no tenia cap motiu per fugir de casa i immediatament la policia va descartar que, un, que hagués fugit, dos, que la seva família estigués implicada en la seva desaparició.
Ara ens deia, doctora, no és un cas habitual, de fet és un cas estrany, perquè, a més, siguem precisos, la desaparició ve de minuts. 2:42 de la matinada, Diana Kerr envia un missatge a una amiga seva, 2:58 minuts, per tant, pocs minuts després, uns 12 minuts després, es perd la senyal del mòbil. Com ens deia, doctora, el pont de Tarragona. Això no és habitual.
No, no és habitual. Més perquè el pont de Tarragona, amb la localitat on va desaparèixer, no és tan precisament al costat. El que indicava és que tindria que haver recorregut aquella distància en aquests minuts, era en cotxe. Llavors ja es comença a sospitar que probablement la Diana Kerr estava en perill o li havia passat alguna cosa no massa bona.
Érem el 22 d'agost de 2016, quan Diana Kerr desapareix. Viatgem cap al 27 d'octubre.
Clar, el 27 d'octubre és quan s'aconsegueix localitzar el mòbil de la Diana Kerr. I el mòbil de la Diana Kerr va ser recuperat per un pescador que estava allà a la ria, al pont de Tarragona, i va trobar sota el pont el mòbil de la Diana Kerr. El va entregar a la policia, que va trigar un temps en poder desbloquejar-ho, perquè el mòbil estava, òbviament, després de tants mesos i amb aigua, estava seriament danyat. Com van saber que era el mòbil de la Diana Kerr quan ho van trobar? Això ja... no hi ha massa informació al respecte, però tinc molta curiositat.
Sí, però que s'identifiquen tres possibles cotxes importants.
Efectivament. Un cop s'aconsegueix desplugar el mòbil de la Diana Kerr, llavors es va triangular la senyal d'aquest mòbil i es va veure que si havia d'haver recorregut aquella distància en cotxe, van quadrar el temps que s'hauria trigat des del missatge fins a la desaparició i van veure que només hi havia tres cotxes on podia haver estat la Diana Kerr quan va desaparèixer. Un dels tres cotxes era el del sospitós que finalment va ser declarat culpable per aquest cas.
Abans d'anar al principal sospitós, que de fet en parlarem tot just ara, el 30 de novembre...
Sí, el 30 de novembre, clar, es va trobar el sospitós. El problema que hi va haver amb les antenes de triangulació és que es va localitzar el mòbil dels sospitós també, com el dels altres tres.
Sí.
Un es va descartar directament i dels altres dos, realment, aquest semblava el més probable pel temps, però va haver un problema amb les antenes de repetició i semblava que no acabava de... tot i que quadrava, no era exactament al mateix lloc i això era un problema de les antenes, no que no coincidís, però van acabar citant-lo perquè tenien evidència que podia haver sigut aquesta persona. Llavors van trucar tant al Xicle com a la seva dona, el Xicle, que es deia Enrique Abuín, però tothom el coneix més enllà com el Xicle.
El sobrenom del Xicle, eh?
Sí, el Xicle. No sé exactament per què. Això és una cosa que no... Jo crec que probablement era dels seus noms criminals perquè estava relacionat amb el tràfic de... Si no m'equivoco, el tràfic de drogues.
També, eh?
Sí, sí, era una persona amb antecedents. Sí, exacte. Llavors, el que va dir primer... que havia estat amb la seva dona. Després va canviar la versió i va dir que era impossible que hagués estat amb la Diana Kerr perquè havia estat robant gasolina a altre lloc i la seva dona va dir que sí que sí que havia estat amb ell i li va donar una coartada. Què passa? Es va localitzar també la senyal de retransmissió del mòbil de la seva dona i es va veure que no coincidia que la seva dona havia estat a casa. Llavors és quan decideixen demanar-li el mòbil l'Enrique Abuin per veure exactament on havia estat. El que passa és que primer va entregar un altre número, o sigui, no va cooperar realment.
Val.
Va entregar un altre número que no era el correcte i després, quan va presentar el mòbil correcte, l'havia completament regatejat, amb la qual cosa no servia absolutament de res. Llavors, aquí al novembre, es va quedar el cas una mica congelat i sense resoldre.
Un dels dubtes que sempre tinc arran d'aquests casos és, i ara seguim amb el cas, per què un assassí de moment no confés, i ho dic perquè no vol col·laborar amb la policia, pot arribar a mentir tant tenint en compte que sap que la policia té tots els mitjans al seu abast per desmentir allò que està dient?
Clar, hi ha un problema. I aquest tipus de persona, els assassins o els delinqüents mai arriben a... No són ordinadors.
Hosti, una localització d'un mòbil?
Uh-huh.
Jo crec que tothom pensa que la policia té el material suficient com per fer, com es deies, triangulacions
i
saber on era, sí.
Sí, però no tots ho saben, no tots ho consideren. En aquest cas hi va haver problemes amb les antenes i això amb un advocat pot desvirtuar la prova. Uh-huh. I això ho saben si tenen experiència en antecedents penals, ja aquests les tenia. Dos, aquesta persona és una persona que necessita el control sobre les altres persones i amb la seva família ho tenia, amb la seva dona i després amb els seus... Em sembla que eren també familiars, relatius o germans o cunyats o el que sigui, també li van proporcionar coartades. Uh-huh. Era una persona que depenia d'aquest control. Llavors, si aconsegueix disposar d'informació que faci soroll, les investigacions són molt més difícils i tot i que la policia pot saber o pot tenir la sospita que és un candidat molt probable o que probablement hagi fet els fets, uh-huh, si no tenen el material probatori, això en una sala de justícia acaba sent molt, molt difícil de provar i, de fet, és el que va passar aquí.
Passem del 2016, quan desapareix Diana Kerr i tota aquesta investigació es posa en marxa, cap al 2017, quan passa una notícia importantíssima respecte al mòbil de Diana Kerr.
Clar. I ja és quan troben molt danyat el mòbil de Diana Kerr, però ja és quan l'aconsegueixen desbloquejar i ja és quan realment triangulant la senyal que havien tingut del xicle, llavors ja no tenien cap mena de dubte els guàrdies civils a la policia que probablement havia estat la persona que s'havia endut a la Diana Kerr com a mínim en aquella nit. I això va canviar. Llavors van anar a una càmera d'una benzinera...
Uh-huh.
Que mostra aquella hora on se suposa que s'havia tirat el mòbil de Diana Kerr i mostren també que hi havia estat un cotxe, que havia estat un cotxe en aquella benzina amb una càmera, veuen uh-huh. el cotxe on exactament que es para el moment on havien de tirar el mòbil de la Diana Kerr aquest al pont de Tarragona
uh-huh.
i tenen aquesta imatge. No obstant, com no tenen res més, tenen un sospitós però té coartades.
Uh-huh.
Hi han hagut problemes amb el mòbil i no tenen el cos de la Diana Kerr, o sigui, no saben que està morta encara. Clar, no poden fer res en aquell moment.
Clar. Però anem al 26 de desembre del 17.
Clar, passen uns mesos, jo crec que això va passar més o menys al juliol del 2017 uh-huh. i llavors arribem al desembre, on va passar una cosa col·lateral que va canviar tota la investigació, i és que una noia va dir que l'havien assaltat, l'havien intentat ficar en un cotxe uh-huh. i va identificar el xicle com a autor del seu intent de segrest i d'agressió.
Doncs ja tenim gairebé totes les proves coincidents, eh?
Sí, tenim totes les proves coincidents perquè, a més, si analitzem bé, el modus operandi del xicle es manté bastant constant al llarg de totes les seves agressions.
Uh-huh.
I la Diana Kerr no era la primera. Teníem cap al 2005, havia violat a la germana de la seva dona.
Wow.
Amb un modus operandi que era exactament el mateix. I ho feia uh-huh. de la següent manera. Ho va fer amb la germana de la seva dona, ho va fer amb la Diana Kerr, probablement, i ho va fer també amb aquesta noia per la descripció que dona. I és, generalment, En el cas de la germana de la seva dona, la coneixia, però va ser pràcticament el mateix, ho va fer amb la germana per engany, és a dir, va anar a buscar-la a l'institut on sortia, perquè era menor d'edat en aquell moment, li va dir que es pugés al cotxe, que tenien que anar a tornar-li una cosa al seu pare, em sembla que uns diners, i un cop la va posar al cotxe, li va treure el mòbil, la va amenaçar amb un ganivet, li va fer treure la roba i la va violar mantenint el ganivet tota l'estona agafat i amenaçant-la que la mataria amb ella, a la seva dona, al seu fill i ell mateix després si deia qualsevol cosa. Aquest modus operandi és bastant similar al que va fer amb aquesta noia de Boiro. Que el que va dir és que estava caminant en una zona allò una mica aïllada i boscosa, i estava caminant mirant el mòbil i de sobte es va directament xocar directament amb el xicle que l'estava esperant, li estava tancant el pas amb el seu cotxe, i de sobte li va treure un ganivet. I del ganivet el que va fer és intentar posar-la per la força dins del maleter del que seria el seu cotxe, a la part del darrere, i ella va lluitar i va aconseguir escapar-se. Però el modus operandi era el mateix, com a la Diana Kerr. Tornant a casa seva del poble, en un lloc fosc on no passava ningú, la va saltar, la va ficar dintre, es va desfer del mòbil, que és el mateix que havia intentat fer amb la noia de Boiro. La noia de Boiro li va dir dona'm el mòbil. Ella no li va donar perquè va pensar que seria l'única opció d'escapar si l'agafava. Va tenir aquest bon judici en aquell moment, que és bastant remarcable, com aquesta noia tan jove i víctima pensa tan clarament. No li va voler donar, llavors la va amenaçar amb un ganivet, la va intentar posar dintre, però va lluitar. Amb la Diana Kerr realment no sé exactament què va passar, però el fet és que la va aconseguir ficar dins el cotxe, va desfer-se del mòbil, probablement per evitar de rastrejar, i després se la van portar a un altre lloc.
Arribem, doncs, a aquest 26 de desembre de 2017, deia, data important, no només perquè aquesta jove denuncia que el dia anterior del que passa amb Diana Kerr, aquesta jove és víctima d'una agressió a Boiro, aquesta localitat propera a Pobra, on desapareix Diana Kerr. I deia que és important això perquè a partir d'aleshores, doctora, tant Enrique Abuín, el xicle, com la seva dona, comencen a testificar coses diferents del que havien testificat
abans. Sí, va ser una cosa molt remarcable, perquè realment no és que els portessin a comissaria i realment comencessin a confessar, sinó que primer els van cridar, van fer una tasca investigadora molt, molt important i el van tenir allà retingut fins la nit i llavors el van entrevistar per la nit. Generalment hem vist aquestes tècniques d'interrogatori en altres casos on pensem que tenim un perfil més aviat psicopàtic, més aviat organitzat, com és aquest. Esperava, era completament predador, esperava les noies en un lloc on eren vulnerables, utilitzava un ganivet que portava ell amb si mateix i el primer que feia era d'alguna forma neutralitzar aquestes noies, evitar qualsevol comportament de resistència, portar-se-les a un altre lloc on matava i el cas de Diana Kerr amb un tercer lloc on va deixar el cos. Llavors, amb aquest tipus de perfils que són més organitzats, són més antisocials, el que generalment es fa deixar-los un temps perquè aquesta resistència disminueixi i poder després començar un interrogatori on no tinguis tanta defensivitat. I això és el que es va aconseguir. El van tenir retingut, el van interrogar durant part de la nit i llavors va confessar.
De fet, primer diu, doctora, si no m'equivoco, que primer el mata Diana Kerr per accident, eh?
Sí, clar. Confessa, però canvia les versions. Primer va dir que va ser... Clar, això tenim que entendre que és relativament comprensible. Si tu et veus un assassinat a sobre, et veus un intent de violació i després surt la tercera violació, que era la primera de totes, clar, és normal que la gent intenti d'alguna forma posar-se amb una mica més de... una llum una mica més positiva, perquè és com molt dolent. Tot fa molt mala pinta. Llavors el que va dir primer és que la va matar per accident. No la va veure per la carretera i la va atropellar. Va tenir por i es va desfer del cos. després va canviar completament i sí que va dir que la va escanyar. I llavors ell mateix va portar la policia al lloc on havia deixat a la Diana Kerr, que curiosament era 200 metres de casa seva. Uf. En una zona que coneixia molt, molt bé, i això encaixa completament. Si tu coneixes molt bé la zona, saps on desperta del cos i on ningú el trobarà. Mm.
Això passa el 31 de desembre del 2017, on efectivament es troba el cadàver de Diana Kerr, aquesta nau industrial abandonada de Sados.
Sí, exacte.
I a judici, uh-huh. I Enrique Abuin és condemnat, eh?
Sí, és condemnat al que és relativament nova, la presó permanent revisable. És a dir, no sortirà al carrer, a no ser que decideixin que que no presenta bàsicament un perill o que està en condicions de reinsertar-se a la societat. Uh-huh. És revisable, però de moment és permanent.
És condemnat l'any 2019, tot i que, com dèiem, ell ja ho reconeix tot i s'admet com a assassí i confés el 2017. Deixem fer-li encara una pregunta sobre aquest cas. Que un cas sigui mediàtic ajuda a que es resolgui ràpid o són coses diferents?
Jo crec que són coses diferents. Jo crec que més aviat el que diria és que si són casos mediàtics el que fa és que es resolguin amb més retard perquè hi ha com molt de soroll uh-huh. amb la investigació policial i ho hem vist en altres casos.
Aquest era el cas de Diana Kerr, que avui la doctora en psicologia i criminologia, que ens sol acompanyar en aquesta secció, en aquest assumptes interns, Rosa Vinyes, ens posava sobre la taula. Evidentment, venim, doctora, d'una setmana del que està passant el que està passant als carrers de Madrid, sobretot, no només als carrers de Madrid, sinó arreu dels carrers de l'estat espanyol, sobretot a les capitals de província, on hi ha diversos partits, sobretot un d'extrema dreta com Vox, que crida a la mobilització. Venim també unes declaracions de José María Aznar amb allò que va dir de cada uno que haga lo que pueda. Aquesta setmana és setmana d'investidura. Uh-huh. I es preveu que hi hagi un pic d'aquest tipus de manifestacions al Congrés dels Diputats. Uh-huh. Anem cap al trumpisme? Anem cap al que va passar amb Donald Trump al Capitoli?
Jo crec que el que hem vist actualment és un augment de l'ús de la violència al carrer i ho hem estat veient aquestes setmanes. Hem estat veient que eren grups més o menys organitzats i que la policia tenia que intervenir de manera forta per poder protegir el que he vist aquesta setmana era la sede del PSOE. I el que veiem, jo no descartaria que amb aquest tipus de mobilització es pogués produir el d'arulls també. No, per suposat, no es té que tenir per descomptat i jo crec que segurament la policia ho està tenint en compte. Mm. El que veiem ara és que hi ha com una mena de moviment, o una mena de moviment, és no crec que sigui la paraula correcta, però estem veient que hi ha una tendència a justificar la violència, sobretot quan no és el resultat que tu vols, i hi ha una pèrdua de respecte a les institucions, al que representen i les decisions que prenen. Un cop es perd aquest respecte i d'alguna forma s'anima a la gent a prendre's la justícia per la seva mà, és quan el risc de violència comencen. Ho estem veient a nivell polític i, curiosament, estava parlant aquest cap de setmana amb gent d'Estats Units que fan aquest tipus de protecció de masses, de personalitats, etc., a events esportius. Uh-huh. I m'estaven dient que també hi ha ara una tendència on trobes els aficionats que si pensen que el seu equip es mereix guanyar independentment del que estigui passant o el bé que estiguin jugant, es creuen amb dret d'anar a atacar els jugadors de l'altre equip o a l'àrbitre perquè no acaben de tolerar que el seu equip perdi quan ells consideren que no hauria d'estar perdent o no volen que perdin. Llavors és una mica reflecteix el que seria el moviment que estem veient ara. Jo no sé si això és trumpisme, però jo un trumpisme per se o és més lligat a la polarització social que estem veient contínuament, no només als Estats Units, ho estem veient a Europa, ho estem veient a Orient Mig i també ho estem veient d'altres formes a l'Àsia.
Dos preguntes al respecte, i ho deixem aquí. La primera, deia que aquesta extrema dreta que es manifesta sobretot es nota amb la falta de respecte cap a les institucions. I jo pensava, cap a les institucions i no només, perquè abans les manifestacions, per molt radicals que fossin, és veritat, quan hi havia un micròfon de segons quina cadena del país, tothom es veia capacitat no només per opinar, sinó per increpar el o la periodista que cobria aquell fet. Però també és cert que quan això passava i s'encenia el focus d'una càmera, parava tota violència.
Uh-huh.
Allò intimidava cert. El focus de la càmera.
Cert, ho recordo.
En aquesta ocasió no està passant.
No, perquè la gent... perquè és el que... Quan parlem sempre de parlar, tio, aquest és un dels temes que se'm nota, que són els que m'agraden més. Quan parlem sempre dels atacs planejats, he parlat molt dels atacs a figures públiques, hem parlat molt dels atacs a col·legis o instituts o universitats dels Estats Units. I la percepció és la mateixa. Hi ha molt d'aquests agressors que, de fet, el que fan és anar amb una GoPro últimament i el que fan és filmar ells mateixos el que estan fent. Aquesta gent es sent justificada i fins i tot té una mena d'orgull de que la seva ideologia sigui escoltada i el que busquen és aquesta publicitat. Llavors, això coincideix amb el fet que ara mateix, fins i tot quan són periodistes que ells consideren de l'equip contrari, no mereixen respecte, mereixen ser atacats i és com un honor que siguin filmats públicament. I això també vam veure-ho a l'atac al Capitol. Hi havia molta gent amb la cara descoberta. Clar, sí, ara s'estranyen que els estiguin condemnant, però hi havia molta gent que fins i tot, bueno, pràcticament deia el seu nom, fins i tot a les càmeres, quan estaven assaltant el Capitol, i això ho estic veient.
I per últim, doctora, sí que li voldria preguntar, com a experta en totes aquestes qüestions, sí que és veritat que no totes les nits, almenys pel que fa a Madrid, han estat violentes. Sí que és veritat que quan s'ha cridat a la pacificació des d'aquestes mateixes manifestacions no hem vist violència algun dia puntual, però el dia que no hem vist violència sí que hem vist violència verbal. Per tant, l'extrema dreta hi era present, i era present de quina manera. La força de l'extrema dreta al Congrés dels Diputats, a les institucions, això ja ho sabem. Però quina és la força de l'extrema dreta en aquests moments al carrer a l'estat espanyol? Dona com per preocupar-se?
Jo crec que el que dona per preocupar-se... A mi el que no em preocupa tant que tinguin representació al Congrés perquè és una via de resolució de conflictes i d'integrar totes les veus que hi ha a la nostra societat, ens agradi més o menys, és una forma d'integrar les veus de tothom a la nostra societat i això dona peu a la resolució de conflictes. El problema d'aquests grups és quan tenen una base que demana més que la mera representació al Congrés. És una base que demana acció i una acció que és... violenta, no tenen cap problema.
Jove,
I una base, sí, probablement jove, clar. Una base jove de determinats sectors que demanen acció i demanen acció costi el que costi. I si no hi ha un quòrum a nivell social que vulgui emprendre les accions que ells volen, pensen que tenen la consideració de fer-ho per la força. I això és aquest problema. Quan no hi ha una responsabilitat política de dir que no tot val.
Doctora en Psicologia, Criminologia, doctora Rosa Vinyes, com sempre, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt ben plaer.
Gràcies.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida s'hi posa Rafa Sanahuja, obrim portes de la consulta a Viure en Salut amb el doctor Jacinto Valverde. Fins ara.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
A Renfe ens hem adonat que compartim el mateix viatge amb tu. Però no només el viatge en tren.
també compartim el mateix viatge cap a l'excel·lència. A Renfe estem orgullosos de ser l'empresa amb millor reputació en el sector del transport, l'empresa més responsable i la que millor atreu i reté el talent personal.
Renfe, el teu tren. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
A veure, ara de seguida comencem l'espai del Viure en Salut, que sé que l'esteu esperant després del cap de setmana, però abans... Albert...
Digue'm, Rafa.
Bona vesprada, bona tarda,
bona
bon dia.
Tarda.
Què tal?
Molt bé.
Bé, escolta, tens un missatge per donar-nos abans de passar als metges. Què vols explicar?
Doncs que aquesta tardor vine a Montserrat i endinsa en un dels llocs més emblemàtics de Catalunya.
Bona idea.
Aparca gratuïtament a Monistrol.
Molt bé, això és
important.
Viatge
amb el cremallera.
Ah.
La via verda per accedir fins al recinte, al bell mig del santuari. Un tren sostenible,
sí,
mogut per l'energia solar,
ai,
accessible, amb vidres panoràmics perquè la teva experiència a Montserrat comenci en el viatge.
De tot.
I descobreix el patrimoni natural i cultural amb els funiculars, el de Sant Joan i el de la Santa Cova.
Perfecte. Per tant...
Per tant, molt per fer, molt per veure, molt per viure, molt Montserrat.
Fantàstic. Molt Montserrat. Esteu convidadíssims a viure aquesta experiència del cremallera de Montserrat i descobrir tot aquell paratge que és meravellós. Gràcies, Albert.
A tu, Rafa.
Ara sí, Viure en Salut.
Viure en Salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Vinga, va, que passen uns minuts, posa-li 3, posa-li 4, posa-li 6, de 1:45 del migdia, en uns instants, ara mateix, uns segons, s'està produint la màgia perquè obrim les portes del Viure en Salut, l'espai de consulta mèdica de la Caravana, i que és el moment en què descanseu de la veu de sempre, la que us porta donant la matraca des de les 8 del matí, i respireu. Una mica amb la meva veu melosa i angelical que us acompanyarà en els propers minuts. Aquest espai que té vida de dilluns a dijous amb la vocació d'acompanyar-vos i tractar de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà dels amics de Marnis, que pensen en vosaltres, que tenen tot un seguit de productes, un seguit de productes que us venen molt bé per qualsevol circumstància dolència i també per millorar la vostra vida en encara que estigueu sants. Esteu sants, podeu estar més sants encara. No ho faré sol, tinc a mi el veritable protagonista de la secció. Ja sabeu que estem parlant del doctor Jacinto Valverde, el nostre doctor, la saviesa, l'elegància i l'humor en directe des de Madrid. De seguida el saludem, però ja sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic fins a la 1 del migdia i fer qualsevol pregunta sobre salut. No us la quedeu a dins. Porteu-la fins les zones, doneu-nos-la a nosaltres i sabrem què farà amb ella. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Aquestes són les claus. Saps allò que estàs arribant a casa i ja treus les claus perquè estàs a punt d'entrar? Doncs aquestes són aquest número que acaba de dir-vos la Bet. Són les claus que obren les portes del Viure en Salut. Ja sabeu que estem oberts a respondre els vostres dubtes de salut i de benestar. Per tant, ens podeu i ens deveu enviar una nota de veu al nostre WhatsApp. Us el recordo, 663-99-30-62. 663-99-30-62, aquest número per enviar missatges de veu o missatges per escrit. És important, no truqueu, perquè succeeixen coses rares quan truqueu. Aquí s'han d'enviar missatges. Missatges, sí, coses rares de la tècnica, no és que esclati res ni res, sinó que és millor que envieu missatges directament, missatges de veu o missatges per escrit, al 663-99-30-62. Que us ve millor enviar un correu electrònic, perquè teniu el mòbil a mà i us va millor millor o esteu davant de l'ordinador, doncs tenim una adreça de correu electrònic que és lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat, i aquí ens exposeu el vostre dubte o pregunta i estarem encantats, encantadíssims, de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Vinga, va, doncs, molt contents de tornar a saludar el doctor Jacinto Valverde, que ya nos está escuchando desde su despacho. No sé desde dónde nos habla, ahora le preguntaré por curiosidad. Buenos días, doctor.
¿Qué tal? Muy buenos días. Te contesto yo desde mi despacho.
Desde el despacho, doctor. Está ya usted de la mar de cómodo en el despacho que va haciendo sus trabajos y desde allí nos habla perfecto. Así lo visualizo un poco más, porque al final esta relación que tenemos usted y yo, extraña, de cercanía y a la vez lejanía, me surgen unas dudas así un poco... Ya,
un día vamos a hacer el programa con videollamada.
Bueno, pues no estaría nada mal, aunque yo he visto su foto de WhatsApp y tengo que decir que es usted una persona muy bien parecida, tengo que decirlo a nuestros oyentes. No solamente es una voz bonita y sabia, sino que además tiene lo suyo, el doctor Jacinto Valverde. Bueno, doctor, escuche, mire, para empezar el programa de hoy, vamos a darle caña. Yo, que siempre le saco algún tema de salud general antes de pasar a las consultas particulares, alguna vez también lo he hecho, y hoy vengo yo con ganas de darle barra libre, porque usted que ve tantos casos y tantas cosas, digo, venga, carta blanca para el doctor, a ver qué menú escoge, para explicar a nuestros oyentes alguna dolencia de las que vea que se están produciendo más en estos días, algún consejo de estos que nos da usted desde sus conocimientos de doctor y también alguna recomendación de los amigos de Marnis. Adelante, todo suyo.
Pues mira, hoy te voy a hablar de un tema que a mí me preocupa bastante porque a medio y largo plazo produce una serie de alteraciones en nuestro organismo que nos transforma en pacientes con un alto riesgo de tener problemas de corazón y de ictus.
Vale.
Y es tan sencillo como el exceso de peso.
Ay, sí. ¿Vale? Sí, sí.
El sobrepeso unido al sedentarismo empieza a producir una serie de alteraciones, sobre todo en aquellas personas que empiezan a desarrollar ese aumento de peso por el abdomen, empiezan a acumular grasa a nivel del abdomen, del perímetro abdominal principalmente. Y eso empieza a hacer una serie de alteraciones en nuestro páncreas.
Ay, sí.
Empieza a tener una resistencia a la insulina, lo va transformando en una persona diabética y al mismo tiempo hipertensa y colesterol alto.
Sí.
Tres de las principales factores de tener a medio y largo plazo problemas de infarto agudo de miocardio e ictus. Luego tú fíjate lo importante que es desde siempre, desde pequeñitos, desde que somos niños, nuestros padres, nuestros educadores, fomentar una dieta equilibrada y sana.
Es clave.
El deporte, clave totalmente, Rafa.
Sí.
Totalmente. Entonces, para aquellas personas que ahora están en esta situación y quieran adelgazar, por supuesto, pedir ayuda a especialistas en la materia, que los hay muy buenos, los endocrinos especializados en nutrición te van a ayudar, por supuesto, pero lo que sí les digo yo a todas las personas que van a iniciar una dieta de adelgazamiento, primero, sé consciente de que quieres hacer una dieta. ¿Por qué? Porque te va a costar trabajo, por supuesto. Tienes que ser constante y continuo en esa dieta. El día que tú eliminas la dieta, pones lo poquito que hayas perdido los días previos más algo más,
sí,
¿vale?
Sí.
Y luego no tener prisa en eliminar los kilos. Si tú estás muy pasado de kilos, por supuesto que los primeros van a ser rápidos en perderlos. Luego ya tienes periodos de estancamiento que tú crees que no, pero sigues perdiendo peso.
Sí.
Entonces, esas tres premisas son importantes. Sé consciente de que te va a costar, sé constante y no tengas prisa. ¿Sí? Y luego nosotros podemos ayudar desde el punto de la complementación alimenticia y mucho.
Vale.
Porque aquí Marnis entra a jugar y fuerte. Tiene una gran gama de complementos en su línea óptima que te pueden ayudar. Yo a estas personas les recomendaría un producto drenante, un producto que bloquee las grasas y un producto saciante.
Vale.
¿Vale? Como producto drenante, yo le recomendaría el Vitalgen Dren. Vitalgen con Y, terminado en N, Dren.
Vale.
Son viales y hay que tomar un vial antes de la comida y antes de la cena.
Muy bien.
Del gen DREM. Nos vamos al que bloquea las grasas.
Venga.
Que esto también es importante para que las que ya tengas te ayude a bloquear.
Exacto.
Y para eso yo lo recomendaría el chitomar.
Chitomar.
Chitomar, ¿vale? Que incorpora el chitosan y la vitamina C.
Uh-huh.
Y hay que tomar una cápsula antes de desayuno, comida y cena. Está antes, ¿vale?
Vale, vale.
Y luego, para ver si nos quitamos un poquito ese hambre, vamos a dar unos complementos que sean un poquito saciantes.
Venga,
¿vale?
Sí.
Que te quiten un poquito el apetito. Y para ahí, para mí, el mejor de todos ellos es el que incorpora el glucomanano, ¿eh? Uh-huh. Que es el Reduquil.
Reduquil.
Cada kilo. Reduquil con cada kilo.
Vale.
Y hay que tomar dos cápsulas antes también del desayuno, de la comida y de la cena.
Dos cápsulas en este caso.
Correcto.
Perfecto, pues estas son las recomendaciones del doctor. Doctor, una pregunta. Cuando se hace la dieta, y empiezas una dieta con toda la buena voluntad y la concienciación, porque al principio es un poco como el que tiene el mono, ¿eh? Tienes ganas de comer pues, los alimentos grasos de siempre. Lo digo porque yo he empezado muchas dietas y sé lo que pasa. ¿Es bueno de vez en cuando darte un capricho o no? ¿O hay que ser rígido y no salirte nunca?
No, porque lo que te he dicho, en el momento en que te salgas...
Sí.
Lo que tú vayas perdiendo en los días previos haciendo la dieta,
sí,
lo vas a poner y además algo más.
Vale, ahí el cuerpo se abalanza sobre esos sobre esas grasas, ¿no? Como un loco, porque claro, tiene como estas ganas de seguir recibiendo lo que recibía. Muy bien, y sobre todo sí que es cierto que una cosa clave que esto yo he podido comprobar es ir sin prisa, ver los resultados, pero poco a poco, porque si en una semana pierdes 4 kilos y en la siguiente ganas, bueno, los vuelves a ganar, pues no hemos hecho absolutamente nada.
Claro, entonces psicológicamente te vienes abajo.
Exacto, exacto, es ir poco a poco, poco a poco, ya llegarán los resultados, mes a mes.
Correcto.
Mes a mes.
Y llegan, ¿eh?
Por supuesto, cuando se hace bien, llegan. Y además es muy de sentido común, tampoco hace falta que pases hambre. O sea, hay que comer los alimentos apropiados para que tu cuerpo vaya quemando más grasas de las que vas ingiriendo. Entonces, los productos, los recuerdo rápidamente.
Venga.
En este caso, para drenar, VitalZen Dren, unos cómodos viales de Laboratorios Marnis. En este caso, para bloquear las grasas, Chitomar, que son unas cápsulas, tomamos una antes de desayuno, comida y cena, y para saciar esa pequeña sensación que, claro, tienes como esa ansiedad de comer, bueno, pues este producto te ayuda a saciar, que es Reduquil, en este caso dos cápsulas antes de desayuno, comida y cena. Muy importante porque con esto, con el control del peso, prevenimos esta problemática que es muy chunga, ¿eh? Es diabetes, hipertensión y colesterol que pueden desembocar en problemas serios cardiovasculares como infartos o ictus. Así que, bueno, hemos empezado a tope con consejos muy sabios, que al final tampoco son tan complicados para prevenir todo esto, por lo tanto, agradecidísimos. Els productes que ens recomana el doctor, ja ho sabeu, els podeu comprar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies. També podeu consultar la seva completíssima pàgina web, la pàgina web de Marnis, on tenen allà catalogats tots els seus productes, però sobretot, acudiu, si us plau, a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar aquests productes que hem recomanat i qualsevol altre producte natural de Marnis.
Viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Vamos, doctor, caminito de la una. Tengo aquí unos cuantos correos que han ido llegando estos días. Empezamos por Alex Ramos. Uy, empieza muy fuerte porque pone así entre exclamaciones: hola a todos, ¿eh? Entra con mucha fuerza en este correo Alex. Dice que es Alex de Sant Cugat del Vallès y dice: como deportista, me interesa conocer más sobre complementos alimenticios naturales que puedan mejorar el rendimiento y apoyar la recuperación muscular. Él pregunta si existen además nutrientes, hierbas, fuentes naturales que puedan ser beneficiosas para los deportistas y también la mejor manera de incorporar estos, bueno, estos complementos alimenticios a la dieta diaria. Entonces, mire, pues empezamos con una persona que es deportista y que se interesa por esto, por mejorar un poquito el rendimiento y también por la recuperación. A ver qué le podemos decir.
Sí, por supuesto. Dentro de la gama de Marnix Sport,
sí,
toda una amplia gama para recuperación, para energizar, para tener más poder, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
En la gama de los complejos para recuperar, yo a mí hay uno que me gusta mucho por los componentes que lleva. Entre otros lleva isomaltulosa, lleva carbohidrato, lleva glutamina, uh-huh, lleva aminoácidos esenciales. Es muy completo.
Vale.
Y se llama Col Recovery.
Col Recovery.
Col Recovery, terminado en Y.
Uh-huh.
Es un frasco que el producto viene en polvo. Tiene un cacito. Hay que disolver un cacito y medio,
uh-huh,
pues en unos 250, 350 centímetros cúbicos de agua. ¿Vale?
Vale.
Y eso lo tomas pues para recuperarte, uh-huh, preferentemente después del ejercicio físico.
Perfecto. ¿Vale?
Col Recovery.
Col Recovery, este producto de la gama, perdón, doctor, Marnix Sport, que lo que hace es, bueno, se presenta con este en polvo, tiene un cacito y medio disuelto en 350 mililitros de agua más o menos, después de hacer el deporte, que le ayudará a este oyente y a cualquiera que nos esté escuchando, a nuestro amigo Alex Ramos de San Cugat del Vallés, a recuperarse mejor. Que lo pruebe y que nos escriba a ver qué tal le va, porque no tenemos ninguna duda de que le irá estupendamente. Pero tenemos más consultas. Vamos con Andrea Vidal de Sabadell. También empieza muy fuerte. Saludos a todos otra vez. Dice, la gente está entusiasmada hoy, bueno, estupendo. Dice, bueno, se presenta y dice que tiene problemas de afonía. Atención, afonía, bueno, tira por la afonía. Y me preguntaba si hay enfoques de medicina natural que puedan ayudar a aliviar la pérdida de la voz. Habla, se interesa por remedios naturales, infusiones, técnicas para recuperar la voz de manera efectiva. Bueno, pues tenemos una consulta sobre afonía, doctor, a ver qué le podemos decir.
Bueno, lo primero, darle unas pequeñas pinceladas sobre esa afonía o disfonía.
Vale.
Afonía es ausencia total de,
sí,
sonido.
Será más bien disfonía, que le sale poquito.
Exacto.
Sí.
Claro. Entonces, primero, si eso es una cosa puntual o es algo que se repite con asiduidad. Ahí ya tienes que tener un poquito la oreja, la mosca detrás de la oreja.
Vale.
Si tú te quedas disfónico con mucha facilidad, ojo, cuidado. Vete al otorrino porque a lo mejor tienes alguna lesión en las cuerdas vocales.
Vale.
Que no, que es la típica disfonía o afonía porque te has ido una noche por ahí, has gritado más, o estás acatarrado, etcétera, etcétera. Bueno, o fuerzas mucho la voz y es otra de las causas de disfonía. No sabes hablar correctamente, no sabes respirar correctamente, fuerzas esa voz y te quedas afónico o disfónico. Suele ser muy habitual también, ¿no?
Y tanto.
Entonces, para aliviar estas disfonías, estas afonías, un producto que incorpora principalmente una planta con gran poder antiinflamatorio y antiedematoso, no solamente de tus cuerdas vocales, sino de la mucosa de toda la laringe y la faringe, como es el erísimo, ¿vale?
Vale.
A eso le unimos la vitamina C, el propóleo y el mentol. Y el producto se llama Propoltos.
Propoltos.
Propoltos es un spray, hay que abrir bien la boca,
sí,
aplicarlo lo más próximo a la garganta,
uh-huh,
y nos damos 3 o 4 pulverizaciones que podemos repetir pues 3 o 4 veces al día si nos hiciera falta.
Fantástico, pues tenemos esta recomendación para Andrea de Sabadell, que tiene problemas, ella hablaba de pérdida de voz, según nos ha dicho el doctor es una seguramente una disfonía. Y este producto fantástico de Marnix, pensado justamente para este caso, Propoltos, viene en un spray, es de estos que tienes que intentar llegar un poco profundamente en la garganta para que
es
vaya directamente.
Cortito. Yo creo que el aplicador es cortito.
Es cortito, pero bueno, pues hay que hacer el esfuerzo y
sí,
montárselas un poco para que directamente el producto del spray llegue, pues llegue a la garganta y a las cuerdas vocales. 3 o 4 flitadas, 3 veces al día, y esto le va a ayudar muchísimo. Pues tenemos esta recomendación ya hecha. Vamos a aprovechar los minutos que quedan. A ver, ¿por dónde tiro? Tenía uno de salud cardiovascular, pero como hemos hecho la recomendación general tan completa al principio, seguro que este oyente, que es Javier de Barcelona, ha tomado buena nota sobre todo lo que ha explicado. Por lo tanto, vamos a ir con un embarazo, que también es interesante. A mí cuando nos escribe una persona embarazada, una mujer embarazada, evidentemente, y se interesa por cómo puede tener una buena salud durante el embarazo, siempre me gusta mucho atenderlo rápidamente porque me parece un tema chulo. Dice que es Laura de Reus, y evidentemente nos explica que está esperando, está embarazada y le gustaría saber más sobre enfoques naturales para mantener una salud óptima durante el embarazo. Ella pregunta si existen suplementos, alimentos, prácticas que sean especialmente beneficiosas para las mujeres en su estado y además también pues para tener, dice ella, un equilibrio hormonal y físico durante esta etapa. Por lo tanto, vamos a cuidar de Laura, que está embarazada, doctor.
Bueno, para cuidar de ella y de su feto.
Exacto, de los dos.
Un mejor desarrollo.
Sí, sí.
En el feto intraútero, yo le recomendaría utilizar el efecto tan beneficioso que para eso tienen los ácidos grasos omega-3.
Omega-3, ¿eh?
En este caso le recomendaría uno que a mí me gusta mucho en ese sentido, que incorpora el DHA y el EPA,
vale,
y que es el DHA Complex. DHA Complex, que se tome cada día una capsulita y tanto ella como su futuro bebé llegarán a término perfectamente bien.
Esto es fantástico porque ya sabemos que normalmente las mujeres embarazadas tienen que evitar a toda costa medicarse, ¿no? Esto es una de las normas universales. Y en este caso los productos de Marnis, que son completamente naturales, siempre a base de plantas, de hierbas y tratadas para que tu organismo lo reciba con la máxima naturalidad, pues no tiene ningún problema. Entonces, la recomendación en este caso, a ver, que ahora he perdido el correo, Laura de Reus, para tener esta salud que tú nos decías, este equilibrio en el embarazo durante esta etapa y que tu salud esté óptima, este producto te va a ayudar muchísimo como prevención, lo puedes incorporar desde ya. Se llama DHA Complex, y es la recomendación que tenemos para ti en este lunes, pues para que te vaya mucho mejor y estupendamente en este embarazo, y deseamos que así sea. Como siempre digo, los oyentes, cuando damos una recomendación, si luego nos quieren escribir y contarnos qué tal le ha ido, pues también nos arreglaremos mucho. En este caso son cápsulas, Laura, que lo sepas. Doncs els productes, us ho recordo, que ens recomana el doctor, els podem comprar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies. També podeu consultar la seva completíssima pàgina web on tenen allà catalogats aquests productes que hem esmentat avui i tota la resta del seu catàleg, que és molt ampli per moltes casuístiques. Però sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Doctor Valverde, que nos volvemos a escuchar en nada y que estamos muy contentos de volver a recibir sus consejos y sus recomendaciones de su parte y de los de Marnis. Que vaya muy bien el resto del día.
Igualmente, cuídate.
Un abrazo. Vinga, nosaltres que en dos minuts gairebé clavats arribem a la una del migdia, al punt de la una del migdia del matí. Ja esteu farcits de consells per portar millor la vostra salut. Ara de seguida el recull informatiu en el butlletí que convé a aquesta hora. I tot seguit rematarem el programa i fem aquesta darrera hora de la caravana. Circularem fins a les dues com cada dia. Som els teloneros una mica de l'Estel Migdia, eh? Som els que anem preparant el terreny perquè arribin els companys d'informatiu i ho rematen tot. Per tant, ara tornem de seguida, després del butlletí. Això és la caravana.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia.
l'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.